En profunditat, amb Roger Isern.
Què tal? Bon migdia, oients de Ràdio Olot, ben retrobats una setmana més a l'Enprofunditat, la cita habitual dels dijous al migdia a l'antena de Ràdio Olot, ja ho sabeu, en aquest programa on passen moltes veus, moltes històries i, evidentment, temes relacionats d'actualitat i de casa nostra. Avui, precisament, com bé ja saben i han escoltat els serveis informatius, aquest dimarts es va celebrar el Dia Mundial del Càncer. N'hem parlat molt durant aquesta setmana, també intentem parlar-ne durant l'any, perquè no només se n'ha de parlar només quan es celebra el seu dia, sinó durant tot l'any. I avui aquí a l'Enprofunditat farem una entrevista, m'agrada més dir-ho, una conversa molt interessant, per parlar d'un documental, que és el documental Mama. Ja es va estrenar fa unes setmanes a Girona, també es projectarà d'aquí unes setmanes també, i el podran veure, en farem una mica també de promoció per entendre'ns i conèixer els detalls. Avui hem convidat i els tenim aquí a l'estudi, estic molt content que estiguin aquí, tant la Gemma Guzmán. Gemma, què tal? Benvingut a Ràdio Olot, com estàs?
Bon dia.
I també tenim l'Àlex Mas, que en el seu cas ocupa el paper de director d'aquest documental. La Gemma és la protagonista. Àlex, què tal? Benvingut. Com estàs?
Molt bé, un plaer, moltes gràcies.
Anem per pams una mica. Abans de parlar del documental, hem d'explicar una mica com sorgeix aquesta entrevista. La Gemma es va posar en contacte amb nosaltres, també la podeu veure per Olot Televisió juntament amb l'Àlex. Gemma, explica'ns una mica, abans de parlar del documental, una mica la teva història, que sé que és molt llarga, però explica'ns una mica el principal motiu pel qual avui podem parlar amb tu.
Bueno, hola, bon dia, gràcies per convidar-nos. Bueno, de fet, ja em vaig convidar jo.
Sí, correcte.
Perquè, bueno, penso que aquest documental és un tema molt important per mostrar a la gent, no?, una altra cara del càncer. Jo avui estic aquí per... És que estic una mica emocionada perquè... aquest documental m'emociona cada vegada que parlo d'ell, i més quan tinc l'Àlex aquí, perquè ha fet realitat el meu somni. Jo fa 3 anys vaig tenir un càncer de mama que al final va ser metastàsic, que això vol dir que jo tindré càncer tota la vida. I llavors jo necessitava sanar això, normalitzar això, intentar explicar tot això, i com que llibres no en sé escriure, doncs un bon dia vaig tenir la sort de coincidir amb l'Àlex i a partir d'aquí doncs vam començar a treballar sobre la possibilitat, no?, de fer aquest documental per mostrar una cara bastant resilient i motivadora de la meva malaltia.
Mm-hmm. Clar, estàs parlant de la teva història, que evidentment això és molt ràpid dir-ho, però molt fora a l'hora d'escoltar, que el càncer és una paraula que... Jo diria que, a banda del teu cas, Gemma, evidentment a tu directament et perseguirà al llarg de la teva vida, però jo crec que a tots, directe o indirectament, ens persegueix. Clar, això, el moment, Gemma, ara ho comentes, a l'hora de processar-ho i a l'hora de traslladar-ho amb un documental, no sé com ha estat el procés i com els el podies explicar, perquè entenc que, evidentment, explicar una cosa i obrir-te, no?, podríem dir, no deu ser gens fàcil.
La veritat que... Podria dir que no ha sigut gens fàcil, però m'ho han posat molt fàcil. O sigui, ha sigut molt fàcil perquè has de... Si tu estàs amb molt bona química amb el director, com ha sigut aquest cas, que al final doncs, hem esdevingut amics, perquè, clar, són unes intimitats i uns pensaments i unes vivències doncs, bastant íntimes, val? Però tenia molt, molt, molt clar el que volia explicar, el que volia ensenyar, i en cap moment doncs, era un documental lacrimogen ni drama, perquè jo no sóc així. Jo sóc una persona que sempre he tingut una actitud molt positiva i quan em van diagnosticar el càncer, doncs, mica en mica, que ja porto 3 anys, hem anat treballant i hem anat fent. I el trobar a l'Àlex doncs, ha sigut una experiència, la veritat, increïblement sanadora i una experiència espectacular.
Segurament molts oients, ara escoltant-te tu, Gemma, tenen ganes de parlar amb l'Àlex perquè l'estàs deixant molt bé i
molt.
Això segurament no, evidentment és realitat. Àlex, tu has pogut fer realitat un somni que ara explicava la Gemma. Des de la teva banda, com a director d'aquest documental, com ha estat, com ens podries explicar el procés de crear aquest documental?
Bueno, ha sigut tot un repte. De fet, teníem molt clar que no volíem que fos un documental dramàtic, però a la vegada tenia que mostrar una realitat, no?, i una realitat en la que es troba la Gemma i tots els pacients de càncer en algun moment, no? Que és el dia a dia, que era algo completament diferent a el que havíem vist fins ara, no? A nivell de documental i audiovisual d'aquest tema. Sempre expliquem, no?, com aquesta història de superació, i en aquest cas és la Gemma que ha d'aprendre a conviure amb el càncer la resta de la seva vida, no? De moment. Llavors, bueno, el repte estava en entrar a casa seva, entrar en les seves conversacions més íntimes amb la seva família i els seus amics, sense tergiversar-les i explicar-les, no? I mostrar-les al món, com era el seu dia a dia amb la malaltia, i no només els problemes amb la malaltia, sinó els seus problemes normals d'una família.
Com recordes el primer dia que, per exemple, et ve la Gemma i et diu vull explicar la meva història? No sé, ara veig que somrieu els dos, no sé si hi ha una part bona, no sé com el recordeu.
No, sí, home, si riem, sí.
Bueno, de fet, jo tenia una idea de fer un documental així, i llavors, gràcies a l'Oncolliga, que em va posar en contacte amb la Gemma, vaig aconseguir el seu telèfon, la vaig trucar, i clar, jo al principi, ostres, que algú t'obri la seva màxima intimitat, no?, en el seu dia a dia, per explicar una història, per ajudar altra gent, pinta molt bonic, però, clar, estàs sacrificant, no?, la teva intimitat. Llavors, bueno, vaig tindre la sort de que la Gemma, des del principi, ja em va dir que sí, estava supercontenta, i sí que hi va haver algunes coses en què, a mesura que anava avançant el documental, intentava tractar amb molt de tacte, però, bueno, després ja vaig veure que la Gemma, tot el que fos necessari i imprescindible per ajudar i facilitar la feina i que el documental sortís el millor possible.
Clar, no sé si, evidentment, a banda d'obrir les portes de la Gemma i de la família, ara ho explicava l'Àlex, si no també, Gemma, la teva idea, també aquest documental que pugui servir d'ajuda a altres persones que potser estan passant una situació molt similar a la teva. No sé si en algun moment també ho has pensat ara que ja ha sortit la llum aquest documental.
Bueno, ja de bon principi ja va pensar-ho. Jo sóc molt conscient, Roger, que no tots els casos de càncer són com el meu, perquè n'hi ha alguns que no acaben bé. Amb aquest documental la part dolenta no surt, hi ha part dolenta, com tota malaltia, hi ha uns símptomes, hi ha uns pensaments, hi ha al principi, doncs, jo vaig estar dos vegades supervivent, perquè fins que no saps que el tractament funciona no estàs tranquil·la, però jo vaig voler explicar la meva part, diguéssim, com a resiliència, no? El fet de tinc una malaltia, tinc dues opcions, o em tiro per un pont o tiro endavant amb el millor somriure que puc. I vaig decidir tirar endavant. Sí que sóc una persona molt positiva, sempre he sigut una persona molt, molt, molt mental, que m'ha ajudat molt d'eines, no?, molt mentals, per tirar endavant. Són els valors que m'han transmet, intento transmetre a la meva filla, i sí que hi ha moments molt difícils que no he volgut mostrar amb aquest documental, que no vol dir que no hi siguin, però com dèiem amb l'Àlex, doncs potser estem més acostumats, no?, a veure doncs una persona amb la quimio calva, que li creix el cabell, plorant, i no sé què, i vòmits. Tot això jo ho he viscut, perquè a més ho he viscut 2 anys, o sigui, 2 vegades, calva el càncer de mama i calva quan em van fer la ràdio. Ara no m'ha crescut tot el cabell, vull dir que físicament també és un treball que has de fer, no?, per sentir-te una altra vegada dona, per començar una altra vegada a reconstruir-te. Jo, com surt el documental i es veurà el tràiler de la finestra, jo tinc una mastectomia integral al pit que no m'he volgut reconstruir, i el primer que li vaig dir a l'Àlex: Àlex, fes-t'ho com vulguis, que surti preciós, perquè no ha de semblar ni morbós ni res, però aquesta cicatriu s'ha d'ensenyar. Perquè jo no tinc pit, però tinc una cicatriu que jo he tingut que acceptar-me tal com sóc. Jo, la meva parella, la meva filla, val? Perquè la meva filla em veu despullada i ha tingut que també acceptar-me, no? Així una mica que dic jo, que sembla un Frankenstein, no? Que, veus, és que sempre m'ho prenc tot una mica a riure, no? Tirant més una teta que una carreta, saps? O sin teta no hi paraíso. Intentes no normalitzar encara que pateixes. Però clar, jo no li puc passar el patiment a la meva filla, igual que no li puc passar el patiment quan vomito o quan estic plorant perquè no sé si em podrà tornar a sortir el càncer. No, és no pensar-hi, és tirar endavant. I aquest documental és el que vull ensenyar, no? Que depèn de l'actitud que tu prenguis, pots arribar a veure una malaltia.
Jo, Àlex, no sé, ara escoltant a la Gemma, amb aquesta actitud, no sé si va ser un punt més fàcil fer el documental.
Sí, de fet, la seva actitud va ser algo clau per poder fer el documental i que fos tot tan fluid i tan fàcil, no? De fet, el més important eren les conversacions que ells tenien a casa, jo no intervenir-hi. Ells sabien que jo estaria gravant, però jo en cap moment els vaig guiar. Jo volia que fos una conversació normal, que fos la seva realitat del dia a dia. Perquè si no era així, no hi havia manera de que la gent, quan veiés el documental, s'hi sentís identificada, no? De fet, el documental és curiós perquè el dia de la presentació molta gent... hi ha un parell de moments dramàtics i més emocionals, no diria dramàtics, més emocionals, però pràcticament la gent estava rient tot el rato, no? No tot el rato, però en moments clau que són importants, no? I formen part d'aquest dia a dia. De fet, no em dono compte de que lo important és explicar aquesta realitat i no basar-ho tot en el càncer fins que gravo la conversació que té ella amb la Meritxell, no? Que de 45 minuts que dura la conversació amb la seva filla, elles només parlen 5 minuts del càncer, no? Ostres, estic fent un documental sobre el càncer i amb la seva filla només en parlen 5 minuts. No en tinc prou de material per explicar aquesta part de la relació que té la Gemma amb la seva filla i el càncer, no? Però quan arribo a casa, l'endemà, mirant les imatges, entra la meva mare i em diu, com va anar ahir? No? Dic, bé, dic, però parlen molt poc del càncer. Diu, Àlex, és que és el seu dia a dia. El dia a dia de la Meritxell no està relacionat amb el càncer de la seva mare. El dia a dia de la Meritxell està relacionat amb els seus problemes, amb les negociacions que tenen per sortir de festa a l'estiu a veure quants pobles podrà anar. Això és la realitat, no? I al final aquí és on canvia la meva mentalitat i, vale, correcte, hem de parlar del càncer, però hi ha moltes altres coses que són igual d'importants i ajuden a explicar narrativament aquest documental.
Mm-hmm. Clar, escoltant-vos, a mi em ve al cap que és possible parlar d'una malaltia que malauradament és el pitjor que pot haver-hi a la salut, com és el càncer, amb la vessant positiva, tant amb l'actitud de la Gemma com ara amb la teva predisposició, que ara comentaves, no?, que fins i tot tu, Àlex, potser anaves amb una idea de documental i tant el dia a dia de la Gemma amb la seva filla, amb el seu entorn familiar, potser va fer canviar el xip a l'hora també de parlar sobre el càncer d'una altra vessant de la que estem més acostumats, no?
Exacte, sí. O sigui, des del principi ja teníem clar, que no volíem que fos dramàtic, però clar, jo comptava que en tot moment, durant el documental, el càncer ja estava present, no? Era un documental sobre el càncer. I després te'n dones compte que potser el càncer ja és present en el 70% de les conversacions, però l'altre 30% són conversacions totalment normals que tindries amb la teva parella, amb la teva mare, amb la teva filla, la teva germana, conversacions del dia a dia.
Hi ha molt relacionat, però clar, també pensem una cosa. Per exemple, jo sóc la delegada de Tortellà d'Oncollega Girona. Uh-huh. I nosaltres cada any fem una festa, que tu em diràs, ostres, una festa. Sí, nosaltres, la delegació Oncollega Girona, celebrem sempre cada poble dinars, festivals, concerts, teatres, val, per recollir diners, però és que en cap moment fem un taller de plorar o un retrobament de plorar. Jo me'n recordo la primera vegada que em van diagnosticar el càncer, passava moltes hores a l'hospital, tenia una quimio molt llarga, i jo pensava, mare de Déu, jo he d'estar així 6 mesos, és que moriré. I vaig començar a pensar, pues, i si faig una festa? M'he de distreure, he de fer una festa. I vam organitzar la primera festa contra el càncer a Tortellà amb les infermeres de l'ICO. Què has pensat? Mira, he pensat, i si fem això? Oh, vale! I entre totes, doncs ja quan venien a l'habitació era com que també les distreia. I llavors aquestes festes serveixen perquè els cuidadors de les persones amb càncer, la persona que està amb càncer, pugui viure el càncer d'una altra manera. I clar, és el que diem, clar que plorem. Però és que també tenim el dret a ser feliços. I llavors, jo que ho he viscut, vull que les altres persones ho siguin. Jo ja us he explicat, tinc la meva mare, que ara està acabant el tractament del càncer. Les àvies, els avis de la meva filla paterns, val, han mort de càncer. Jo tinc 2 tiets que han mort de càncer, una cosina que ha mort de càncer. Però és que jo tinc càncer, doncs ja està. És que dono les gràcies, jo estic viva, doncs anem a fer coses per poder que l'altra gent, doncs com dic, les festes, doncs ara farem una festa. Ens ho passarem superbé, serem supersolidaris, recollirem molts diners i a sobre ens sentirem bé. Si és que la Rumfa un càncer, la cursa de les mames, és que no parem, és que s'ha de fer coses perquè necessitem molts diners. Val? Perquè tot el que és l'ICO i sanitat està molt bé, però hi ha temes que no toquen. Nosaltres necessitem ajut psicològic, necessitem ajut amb dietistes, amb sexòlogues, amb fisioterapeutes, amb massatges pel quan ens han tret els ganglis que no ens agafin linfodemes. Necessitem perruques, necessitem sentir-nos guapes, mocadors, necessitem formar part d'algú quan anem, que són gent que senten com nosaltres, perquè jo les meves amigues m'han ajudat molt, però és que hi arriba moments que jo no vull parlar ja dels meus problemes cada dia els mateixos, no? Llavors, quan vas a un colliga o veus aquests tipus de documentals, et sents superidentificada. I l'altre dia al documental, doncs, hi havia molta gent amb càncer que em van donar les gràcies, que els havia anat molt bé, i això és la manera d'ajudar, no? I llavors vull normalitzar, vull ensenyar la meva cicatriu, vull ensenyar com em punxen, com estic a la quimio, com m'estic amb la meva filla, que la meva filla està fent tercer d'ESO, i a mi quan em diu, mama, pregunta'm socials, l'altre dia, que és el Parlament, que no és... Bueno, és que jo ja no me'n recordo, i acabo badallant, i em diu, mama, no, Meritxell, és que clar, a les 9 de la nit jo no soc ningú. Però això ens passa amb molta gent que estem, no? Que tenim la malaltia i a sobre hem de ser esposa, hem de ser mare, hem de ser filla, hem de ser amiga, i al final, pues, clar, tot això estressa.
Mm-hmm. Fa falta parlar més del càncer, Gemma?
Molt més. Molt més. Uh-huh. Però no dolent. És que el problema, quan la meva filla li vam dir que tenia càncer, penseu que el cervell sempre associa l'última mala notícia o l'última cosa que has viscut amb el càncer. La Meritxell havia perdut feia 2 anys l'avi. Clar, la nena, doncs, no, Meritxell. La mama no es morirà. Sí que li caurà el cabell, sí que tindrà vòmits, però no es morirà. I els hem d'explicar a la gent que hi ha medicaments, que s'està avançant, sempre esperança. És que es parla del càncer sempre... Clar que mor gent, molt, i us ho puc dir, jo he patit molt perquè he tingut gent molt estimada al meu costat que s'ha mort i es parla sempre... Bueno, però jo tinc càncer i no moriré. I és que fins i tot tinc l'esperança que d'aquí 2 anys em truqui la meva doctora estimadíssima i em digui, Gemma, toma ja, hem descobert això, vine que t'ho posaré i no hauràs de fer mai més quimio. Jo tinc l'esperança. Jo no penso mai que em moriré. És que et tornaries boig. No, jo no moriré. Com surt el documental, la Meritxell vol que mori als 102 anys. No tant, perquè no em veig jo tan arrugada, que sóc molt coqueta. Però és que s'ha de normalitzar, o sigui, s'ha de parlar de les malalties, del dol, s'ha de fer més pel·lícules de dol, més documentals del dol, més entrevistes a nens, ensenyar, normalitzar per no patir. Mira, això és quan els pares es separen. Si els pares tenen un divorci, una separació dolenta, el nen de gran tindrà por a separar-se. Si els pares, quan es separen, ho fan bé i amistós i fan entendre el nen, aquest nen no tindrà cap trauma. Pues amb les malalties s'hauria de fer el mateix.
Uh-huh. Àlex, abans de tancar l'entrevista, recordem que aquest documental ja es va estrenar al gener, es podrà veure al febrer. La data, si me la recordeu?
El 18 de febrer. Fem el segon passe al cinema Estrufó. Uh-huh. La veritat és que vam vendre les 150 entrades...
en 5 dies.
Sí, una setmana i pico.
Vam flipar.
Ens va sorprendre, no esperàvem. Esperàvem que vinguessin família, amics, gent que hi havia participat, perquè al final això no és possible sense tothom que ens ha ajudat, no? Però no. Llavors, res, vam tenir que demanar al cinema Estrufó que ens cedissin un altre dia per fer la presentació. I res, ara ja tenim 80 entrades venudes de les 150, per tant...
Això ja s'acaba d'omplir,
sí,
ja.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
Doncs senyal que la gent, evidentment, té ganes de veure'l i segurament el feedback ha sigut molt bo ja des del primer passi aquest segon al febrer. Jo estaria molta estona parlant amb vosaltres, és sempre el tòpic que es diu, però el món de la ràdio ja sabeu que els temps ens marquen molt. Sobretot, Gemma, Àlex, gràcies avui per venir-nos a explicar a banda del documental, sobretot, Gemma, explicar... Jo, sobretot, em quedo amb aquesta actitud i aquest positivisme. Jo m'hi considero, però avui encara m'hi considero més després d'escoltar-te tu, i crec que és molt important el que has comentat, que a base d'actitud, doncs, les coses, evidentment, dintre aquest context, doncs, les coses poden anar millor. I amb el que acabes de dir, Nosaltres també ho desitgem, que tant de bo l'estimada metgessa aquí 2 anys o d'aquí quan
tant,
sigui et truqui.
I tornaré que... i t'ho explicaré.
Oh, i tant. Jo t'espero aquí i l'Àlex també ho convido.
I farem la segona part, Àlex, mama 2.
Oh, i tant. I que la mama 2, que hi hagi moltes parts i que evidentment hi vagi per esquent la Gemma amb la direcció de l'Àlex. Gemma, Àlex, gràcies avui per venir aquí a Ràdio Olot. Molt interessant aquesta entrevista. Convido tothom el 18 de febrer a anar al cinema a veure aquest documental. Jo també tinc moltes ganes de veure'l, tant de bo pugui veure. Jo us prometo que així ho faré. Gemma, Àlex, gràcies avui per venir a Ràdio Olot. Abans, digues, Gemma.
Les entrades es fan a oncolligagi.cat. Hi ha allà l'enllaç, són 3 euros el preu, que és, evidentment, a fons d'una donació per Oncolliga, i és el 18, dimarts 18 de febrer, a les 7 de la tarda. I després hi ha una petiteta taula rodona, que és molt maca, perquè... Bueno, es veu també la part més humana també de la ciència, no? Dels oncòlegs.
Doncs apuntat queda l'agenda. Gemma, Àlex, gràcies avui per venir a Ràdio Olot. Molta sort, evidentment, Gemma, estarem
gràcies.
Pendents de tu. A l'Àlex també d'aquest bon treball que ha fet. Tant de bo hi hagi Mama 2 i hi hagi una part molt bonica aquí a Ràdio Olot. L'explicarem. Gràcies als dos.
Moltes gràcies.
En profunditat, serveis informatius de Ràdio Olot.